Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
Aquesta és la introducció del programa Crims, que la setmana passada va tractar un... va desenterrar, d'alguna manera, un tema que portava molts anys en segon pla, però que d'alguna manera va afectar molt aquesta ciutat. És els crims coneguts com el de Brito i Picatoste, dos fugitius que es van escapar de la presó de Lleida i que van acabar, d'alguna manera, amagats a Collserola, en un lloc encara per acabar de fer públic, però que van acabar sent atrapats a Sant Cugat, el lloc que ara és la seu de l'Associació de Defensa Forestal, on també hi ha estat Protecció Civil, i que va acabar tot plegat amb una operació on els Mossos, diguem-ne, van passar unes èpoques complicades. El problema també ho explicava. Avui volem parlar sobre com es va viure aquest cas a Sant Cugat, comptant que estaven, de fet, dins el terme municipal durant bona part del temps i que estaven molt i molt a prop. I ho volem fer amb persones que ho van viure de prop. Volem saludar primer a la Magda Méndez, que havia sigut en aquell moment periodista del diari de Sant Cugat, també per Ràdio Sant Cugat, i havia cobert el crim des de Catalunya Ràdio com a corresponsal al Vallès. Magda, bon dia.
Bon dia.
I amb el Manel Soler, que el tenim aquí a l'estudi, que és del grup de protecció de Sol i Aire. Bon dia.
Bon dia.
Que Sol i Aire és al mig de Collserola, molt a prop,
sí, molt a prop,
de tot el que va passar. Després hi parlarem amb ells, ho acabarem de finir tot plegat, però primer, per telèfon, volem parlar amb qui era alcalde en aquell moment, Lluís Recoder. Senyor Recoder, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, van ser dies complicats, no? Entenc que era tan... era tot tan estrany, tan, hi havia faltava potser tanta informació, era tan difícil i tot tan a prop. Com es vivia des de l'Ajuntament?
Sí, en primer lloc, permeteu-me excusar que no estigui aquí presencialment, però tenia una classe a la Universitat Pompeu Fabra a 11:15 i estic aquí, una mica lluny, al campus de Barcelona.
El disculpem, el disculpem.
Saludar en la Magda Méndez i en Manel Soler. En Manel, doncs, tant en quan coincidim, a la Magda fa més temps. O sigui que...
fa uns quants anys.
Salutacions des d'una mica, bueno, des de Barcelona, en aquest moment. Bé, ho vàrem viure com era una gran part del país, no? Perquè va ser una fugida molt truculenta i molt mediàtica. Van ser, doncs, molts dies de totes les forces policials mobilitzades per atrapar en aquest parell de malfactors, no? Amb un historial de crims al damunt, i a més que havien dos malferit a dos Mossos d'Esquadra en la seva fugida a la presó de Ponent de Lleida. I va haver-hi un moment en el qual recordo, però recordo vagament, no? Perquè d'això, doncs, estem parlant del 2001, que sabíem que estaven per aquí, per a l'entorn de casa nostra, que estaven a la serra de Collserola, i va haver un fet, doncs, gravíssim, que va ser l'assassinat d'aquest noi per al voltant de Can Catà, Això és a la part de Collserola del municipi veí de Cerdanyola, i la violació d'una noia, no? Això va posar, doncs, totes les alertes i, en fi, va fer que s'extreguessin les precaucions i la preocupació.
Perquè ara mateix la relació de Sant Cugat amb Collserola és gairebé és molt directa. També aquesta consciència, no? de formar part d'aquest parc, la coordinació també entre els ajuntaments, però fa 19 anys, com Collserola estava més desconnectat, potser, no? de les poblacions?
Estava més desconnectat perquè durant aquests anys, d'aquestes últimes dècades, doncs, hi ha hagut molta gent que s'ha fet Collserola seva, però la relació de Sant Cugat amb la muntanya ha estat sempre molt, molt intensa. Primer perquè hi havia molta gent que hi vivia, no? I encara Sant Cugat, doncs, el 2001 estava molt present la memòria del Sant Cugat pagès, i després perquè hi havia molta gent que, estimant la natura, doncs, era el seu lloc de passejada, o gent que hi vivia, no? Com és el cas, doncs, dels veïns de Sol i Aire, que avui estan representats aquí, en Manel Soler, encara que és mateix, no? que ha tingut moltes responsabilitats diverses amb la societat civil santcugatenca, no? O la Foresta, o el barri de les Planes, per citar-ne alguns que són part del nostre poble i que estan ben al mig de la serra i de la muntanya.
Quin va ser el paper de l'Ajuntament en aquesta persecució, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, aquesta era una acció que corresponia als Mossos d'Esquadra. Com vam poder veure fa uns dies en aquest magnífic programa de TV3, que me'l vaig empassar de dalt a baix, que estava molt ben fet, vam descobrir doncs alguns detalls interessants i també preocupants, no? Els Mossos d'Esquadra, que en aquell moment era una policia molt jove, que estaven començant a desplegar-se, encara no estaven desplegats a tot el territori, ni molt menys, una relació doncs, que no era suficientment col·laborativa entre els diferents cossos i forces de seguretat, i com expliquen en el documental, això es manifesta especialment després del crim aquest de la muntanya a la vora de Cerdanyola, perquè resulta més que el noi aquest assassinat doncs, era familiar d'un policia nacional, i això fa que hi hagi una mena de competència per part d'aquest cos policial dient no, l'agafarem nosaltres. Aleshores, nosaltres anàvem vivint doncs, amb preocupació la situació, però la informació era mínima. Eh? I si hi havia alguna comunicació per part dels comandaments dels Mossos d'Esquadra cap a la nostra policia local, doncs haig de dir que sí que ens arribava alguna cosa i que el cap de la nostra policia en aquell moment, el senyor Moisés Simón, l'intendent, doncs alguna cosa anava explicant, però, en fi, simplement teníem alerta la policia i una mica a disposició doncs, dels Mossos d'Esquadra.
Doncs moltes gràcies, senyor Recoder, per atendre'ns i per aquest resum.
Sí, només un fet que per nosaltres sí que va ser molt colpidor, que va ser quan ens assabentem que els atrapen a Can Ribes, no? Aquí hi ha aquest edifici que hi ha al costat de la carretera de la Rabassada, on ara hi ha Protecció Civil, però és que resulta que aquell edifici era de propietat municipal i era un lloc on hi havia activitat, o sigui, no hi havia activitat, no hi havia gent treballant, però sí que era un lloc on l'Ajuntament tenia doncs, un arxiu i guardava documents d'aquells que estaven allò, era el pas previ a la destrucció i era normal que hi havia furgonetes de l'Ajuntament, la brigada municipal, doncs, que anaven allà a portar coses, a agafar-les i portar-les a destruir. Bueno, doncs, gràcies a Déu, no ens vam trobar amb el fet que cap de les persones del servei de l'Ajuntament, dels treballadors municipals, arribés allà i es trobés en aquest parell de personatges perillosíssims a la casa. No? Això, doncs, per sort, no ho vam haver de lamentar, ara que va haver de lamentar, doncs, fets molt, molt, molt tristos.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns avui per telèfon.
Gràcies a vosaltres.
Bé, Magda, des del punt de vista periodístic, entenc que són d'aquells casos que passen una vegada cada molts anys, no?
Doncs sí, de fet, és que quan, clar, nosaltres, com a corresponsals, jo en aquell moment treballava a Europa Press i a l'Avui, a banda de mitjans locals, anàvem amb els companys corresponsals de Catalunya Ràdio, del Punt, i vam viure com molt en comunitat a tots ells. I quan va passar, la primera informació que vam rebre des de les redaccions va ser sobre l'assassinat i la violació a Cerdanyola. No sabíem qui havia estat, només sabíem que havia passat això.
No sabíeu que hi havia
en
algú a Collserola en aquell moment?
No sabíem quin eren els autors, no? Això es va saber posteriorment. I llavors, clar, des de les centrals, no?, ens enviaven, en plan, vés-hi. I jo recordo anar amb l'Emili Vella, que era el corresponsal de Catalunya Ràdio, i vam anar junts al lloc on van matar el noi, que vam veure els vidres, la sang, tot allà. Vam anar a trucar a la casa que quedava més a prop de la zona, a veure si havien sentit alguna cosa i res, no ens responien. Vam anar al castell de Cerdanyola, també estava tot tancat i barrat, i va ser, és que, com ho explico, no? A banda de que és la informació oficial que tenim, que era molt poca, doncs ens trobàvem amb moltes limitacions, no? Després, al cap d'un dia, potser, sí que ja van fer l'anunci públic de que sospitaven que eren en Brito i en Picatoste, i aquí ja, bueno, tots ens vam quedar de pedra, no? Perquè l'últim que sabíem era que havia passat feia més d'un mes que havien fugit de Lleida, i dius, com han arribat, no? El que deies abans, com han arribat aquí a Collserola,
o sigui, de cop van aparèixer aquí, és a dir, per vosaltres, diguem,
Han desaparegut de Lleida fa un mes i pico. Lleida, o sigui, és un cas espectacular, no? Però ja te n'oblides, no? A cap d'un mes i escaig. I de cop i volta t'estan dient que estan al costat de casa i han matat a un noi i han violat a una noia, no? I que aquí tots, entres en un altre estat, un estat d'alerta impressionant, també pel fet de que, com també explicaven en el programa, els Mossos van donar l'alerta de que la gent no anés a Collserola. Mm-hmm. I dius, bé, jo he estat allà, he estat on van matar aquest pobre noi. I també recordo que justament aquest impàs entre que van cometre l'assassinat i la violació i que els agafessin, van passar un parell de dies, potser una cosa així. Aquests dos dies, és que no sabem on són. Hi havia rumors de que els havien vist a Mirasol, que els havien vist a la Floresta. I dius, és que estan a tot arreu, no? A Bellaterra.
Sí, tothom els veu de cop, no?
Tothom els veia de cop, i nosaltres que no sabíem per on anàvem, no? I recordo també que justament aquells dies va haver-hi una tempesta amb molt de vent que va trencar tots els vidres de la Facultat Autònoma de Comunicació, i uns amics, companys de facultat, van anar a veure-ho a la nit, a veure com havia quedat la facultat. I me'n recordo de trucar-los i bé, vaig convertir en protecció civil de les meves amistats allà per fer-los conscients de que hi havia dues persones que no tenien cap mena d'escrúpols, o sigui, que eren realment molt perillosos, i ells ja estaven allà mirant, no?, a veure què havia passat a la facultat.
Manel, el que ens explicava la Magda, que de cop apareixen a Collserola, no sabíem ni què hi eren, també us va passar a vosaltres, això com ho vau viure?
A veure, jo vaig viure d'una manera, primer superficial, et diré, perquè el que és on va estar la casella de Can Ribes, vaig ser un dels protagonistes per recuperar-la. Llavors, jo feia, l'únic que feia, pujava amb el cotxe, donava una volta, com si des cap baix s'ha pedit, i m'estava una estoneta allà per si hi havia. I sí que puc dir que els dos cops, tres, una noia pujava per un passadís cap dalt. I em ve de cop per part de Mossos d'Esquadra, i em va dir, Manel, no sortis de Salaire. Estigues
prou, a l'aire. No et moguis, no?
No et moguis de Salaire per si veus alguna mosca negra. Mm. Perquè ho hem dit vosaltres. I, gràcies a Déu, bueno, nosaltres vam posar, el grup va posar tothom amb atenció, i concretament un va cedir directament si volia venir la policia a casa seva, perquè és un lloc que té molta vista, i em va dir el tinent, no, senyor Soler, vostè que no hi ha ningú mosco nou. I nosaltres...
Si la vostra funció va ser vigilant, no?
Vigilant. Manera.
Però no teníeu por?
A veure, al dir la por diria una cosa. No, si dic sí, si dic no. Érem inconscients en el moment de tenir por. A veure, la paraula por la pots fer servir per moltes maneres, i la paraula por existeix quan hi és o no hi és. Nosaltres por no hem tingut ara ni mai. Vull dir, a veure, nosaltres en aquest moment hem comprat sempre amb el servei que ens va venir els Mossos, i ens va dir el mateix va dir, si Manel, si veus alguna cosa rara aquí, que hi ha un moviment, avisa'ns. Però no teníem por. Mm.
I ara no sé si el tenim, sí, el tenim, perquè tenim una altra trucada, que és en aquest cas el sotsinspector Antoni Domènech, que actualment és sotscap de la comissaria d'Olot, però que és un dels protagonistes també d'aquest programa, que va portar la investigació quan era sergent en cap de la Unitat de Delictes contra les Persones de la Divisió d'Investigació Criminal. Bon dia, senyor Domènech.
Molt bon dia, Sant Cugat. Estic a la seva disposició.
Bé, ara que tot plegat ha tornat, com dèiem abans, hem desenterrat el cas, aquí a Sant Cugat se n'ha tornat a parlar aquests dies, aquí n'hem parlat a les tertúlies també, tothom se'n recorda d'alguna cosa. Com ara, vista enrere, una vegada també s'ha tornat a fer públic, quina valoració en fa?
Bueno, que van ser uns dies terribles. Només per donar una dada que la gent sàpiga el que et pot comportar la pressió mediàtica, la pressió política, altres coses policials. Jo vaig perdre 7 quilos de pes en aquells 34 dies. Però voldria fer esment a el que ha dit la senyora Magda, em sembla, que ha dit que els avistaments, que tothom els veia per tot arreu. Li puc dir que tota Catalunya durant 34 dies va anar avisant a Mossos d'Esquadra de que se'l veia. Un poble del Pallars, no, no, que estan aquí, que segur que són ells. Clar, nosaltres què fèiem? Ordenar a l'ARRO, als recursos operatius de la de Lleida, escolta, pugeu allà, envolteu tot el poble i fins que no identifiqueu aquestes persones, nosaltres no donarem per tancat el tema. Clar, això va passar arreu de Catalunya. Un bar del mig del carrer d'Agó de Barcelona, a Sant Cugat, a Collserola, a molts llocs. Aquesta era la gent, la percepció de la gent és que tothom sabia que tenien aquests dos, diem, bitxos, per dir-ho d'alguna manera, que estaven, i tothom els veia. I clar, nosaltres teníem que comprovar-ho tot. Això era un desgast brutal.
Mm. I perquè, clar, evidentment, deia la Magda que de cop, després de l'assassinat, van descobrir que eren a Collserola. Com es fa per mantenir el secret i que ningú sàpiga? Perquè al principi els periodistes solen estar força informats de què és el que està passant en tot moment.
Bueno, mira, nosaltres portàvem 30 dies a darrere d'ells. Ells gastaven els telèfons mòbils, tenien dues persones que els sortien de menjar i bateries o altres telèfons, i clar, això era el joc del gat i la rata, perquè quan canviaven de telèfon, clar, nosaltres ja ens teníem que refiar de les triangulacions mòbils. Una triangulació mòbil a Collserola ens pot reportar que nosaltres tinguem una trucada telefònica, com va passar un diumenge, que els sentim, em diuen a mi, Toni, que són aquests, que són ells. I eren dues persones que es feien passar per membres de Protecció Civil i que estaven controlant el parc. I estaven parlant amb un senyor que estava perseguint el seu gos. Clar, nosaltres tenim aquesta trucada. Llavors, què fem? Demanem la triangulació. La triangulació del telèfon ens ve al cap de dos dies. Els dos dies comencem a remenar Collserola. Però clar, la realitat és que tenien dos bivacs, dos amagatalls, en la foscor del bosc, fets amb plàstics, amb sacs de dormir, o sigui, mal fets, per dir-ho d'alguna manera. Allà s'amagaven i de tant en tant sortien, baixaven a Collserola a comprar tabac, o es passejaven per la serralada, i parlaven amb gent. La gent no sospitava d'ells. Els que els veien parlaven amb ells. Perquè m'entengui.
O sigui, que no és que ningú els veiés, sinó que simplement ningú els va saber identificar i en canvi els trobaven al Pallars i els veien a tot arreu, no?
Exacte, aquest és el fet. Bueno, la col·laboració ciutadana sempre va bé, és digna de menció, perquè, bueno, tu t'avisen, pot ser veritat, pot no ser-ho, moltíssimes vegades no és veritat, però, bueno, s'ha de comprovar. Però això comporta un desgast de gent, de persones, i de córrer, ara córrer cap aquí, ara córrer cap allà. De tota manera, ells es van passar a Collserola 30 dies després de la tormenta que està pendit, després de l'assassinat, de l'homicidi, perdó, d'aquest xicot i la violació de la noia. A partir de la violació es trenquen les relacions entre ells, ja no tenien el bon rotllo del que va gestar el Brito va gestar un bon rotllo amb aquest xicot, amb el Picatoste, perquè el traies de la presó. Per què? Perquè Brito era un homicida, era un alienat, un boig, digui-li com vulgui. Va matar a cops amb un senyor per treure-li el PIN de la seva targeta per 200 euros. Mm. Clar, això ens està dient que aquest home pues, era una mala bèstia, per dir-ho d'alguna manera. Clar, i català perquè ho entengui tothom. Brito pues, es va deixar imbuir d'una amistat o d'una falsa amistat, però se'n va donar compte i es va trencar tot amb la violació d'aquesta xiqueta.
Doncs,
i llavors va ser quan es... Digui.
Sí, no, endavant, acabi.
No, dic que llavors va ser quan es va gestar, teníem el telèfon bo, i de cop i volta el subministrador, el que els havia ajudat a sortir de la presó, tingui en compte que tampoc era trigo limpio, que allò que es diu. Per què? Perquè els volia, els va treure de la presó per assaltar a un narcotraficant d'un poble d'aquí de la costa. I la intenció era fer exactament el mateix, agafar el narcotraficant, apallissar-lo fins que digués on tenia la droga, els diners, matar a quants estiguessin al davant. I per això pues, es va muntar un dispositiu a Sant Pere de Ribes, conjuntament amb Guàrdia Civil, en la que vam estar allà pràcticament 2 dies protegint amb un narcotraficant, per si apareixien ells.
Doncs, Magda, en aquest cas, ara escoltem la versió també del senyor Domènech, i com es treballa això des del punt de vista periodístic? Perquè, esclar, de cop et trobes allà i què fas?
Clar, realment, el que comentava abans, no? Nosaltres com a corresponsals treballàvem la informació local, no? La informació comarcal, en el cas de la corresponsalia. Llavors el teu enfocament és sempre des d'aquest punt de vista, des d'un punt de vista local. Inicialment era un fet específic, un crim que s'havia comès a Cerdanyola. En el moment en què diuen que la sospita recau sobre Brito i Picatoste, es sobredimensiona d'una manera espectacular, no? I de fet ho comentàvem aquests dies amb els companys, que encara som amics, que ho vam viure. I tots dèiem el mateix. Nosaltres no parlàvem amb la policia, parlàvem des de la redacció central, no? Nosaltres fèiem aquest enfocament més local de com ho estava vivint la gent, per això aquest intentar parlar amb els veïns, a veure si havien sentit alguna cosa, si no, parlant amb els ajuntaments, si sabien alguna cosa més o no. Llavors era molt de col·laboració entre la redacció central i les corresponsalies. Jo crec que una de les coses també interessants va ser dins dels rumors aquests que anaven circulant, no només d'avistaments, quan els van agafar allà a la rebassada, que era Sant Cugat, o sigui que ens tornava a tocar a nosaltres, la primera informació que ens va arribar és que el dispositiu policial havien fet com una mena a dins de la casa, com unes, diguem-li teranyines, que no eren teranyines, com unes coses que s'enganxaven com mosques si entraven allà. I clar, nosaltres estàvem dient, però què és això? Això és Spider-Man, saps? No? Què fan els Mossos amb això? Després, no, en el programa ja t'explicaven que era una altra història, però això va ser una de les informacions que ens arribava, no? Llavors, perquè veieu una mica el nivell de bogeria i de com es va dimensionar tot i...
Senyor Domènech, no hi havia teranyines, no?
No, ja li asseguro jo que no, això m'ha
és una opció a tenir en compte, perquè... Potser
s'haurà de valorar per un futur.
No, la veritat és que nosaltres teníem, de les cartes que els vam agafar amb ells dos a la presó i de tot el que teníem, ells tenien un codi. Llavors, com que teníem una trucada que deien que a una determinada hora anirien a la casa aquesta de Peón Caminero, que això eren, podien ser, segons el codi, a les 4 de la tarda o a les 10 de la nit. Nosaltres ho teníem fàcil, perquè jo agafo el Manolo, el meu company, i li dic, escolta, porta el cap del Jay, l'acompanyes a la casa de Peón Caminero, li ensenyes i llavors torneu. I que ells ja faran el seu operatiu per anar a entrar a la casa amb tota seguretat. Els vam enviar cap allà a les 3 i quart, 3 i mitja. Llavors ells van marxar cap allà, el Jay, el grup especial d'intervenció, van marxar cap allà, van entrar i quan estan a dintre de la casa de Peón Caminero em ràdien a mi, escolta, Toni, que aquí no hi ha ningú. I llavors jo els vaig dir, pues us quedeu aquí fins a les 3 de la nit.
Mira, passar una tarda ells... a la Collserola.
Exacte. Perdó, aviam, som professionals. Van estar allà fins a les 10 de la nit clar, tot Collserola estava ocupat. Hi havia vora de 200 homes de 3 en 3, amb escopetes llargues, hi havia unes furgonetes de la Brimo, hi havia uns androbes de la Guàrdia Civil. Tot això estava fet, posat sobre la taula, sobre un planell. I llavors a les 10 menys 2 minuts, al cap del Jay, ràdia molt, molt, molt baixet, entren dos homes al recinte. I llavors van passar 3 minuts. 3 minuts, són els 3 minuts més llargs de la meva vida. Fins que va dir, escolteu, Brito i Picatoste detinguts.
Bueno, Manel, un segon, senyor Domènech. Manel, anaves a dir alguna cosa al voltant d'això, que has posat una mica quan has parlat d'això de que estava tot tancat a Collserola.
Bueno, estava tot tancat en el sentit que estava tot tancat a base del, diguéssim, dels Mossos d'Esquadra, que ho teníem tot tancat. I a mi a sol i aire ho vaig viure perquè, bueno, estava en contacte. I jo crec que aquest moment el Toni s'hi té recordada de mi, Manel Soler, sap molt bé qui sóc.
Sí, sí. Doncs entenc que clar, viure de cop que es tanqui Collserola és una cosa molt, molt excepcional, no, Magda? Tu també que treballaries aquí, diguem, del dia a dia de la qualitat.
No,
clar,
és que diem,
i genera por,
eh? No, però tancat, no estava, perquè els nostres homes estaven... no podien tancar carreteres. Llavors, aviam, jo els explicaré un fet. A les 4:30, 5 de la tarda, em radien tres dels homes que tinc amunt de les cruïlles de Collserola, de la muntanya, em diuen, escolta, ja hi ha una furgoneta que està fent llums. Clar, automàticament tothom allà es para al món. Què li diem? Escolta, aneu cap allà i averigueu què és el que hi ha i aneu amb prevenció. Bueno, pues el fet és que allà hi havia dues persones fent l'amor, tal qual.
Era perillós, això, segons el que... En qualsevol cas,
home, deies, la veritat...
Senyor Domènech, un segon. Magda, deies que és poc habitual, això.
Jo no m'hi vaig trobar més vegades. I vam treballar uns quants anys en aquesta casa i en aquesta zona. Jo l'únic que crec que... Bueno, m'agradaria portar com una anècdota final,
sí,
de tancament. Com que els van agafar a Sant Cugat, corresponia per jurisdicció als jutjats de Rubí, per tant van anar als jutjats de Rubí. Allà estàvem nosaltres també fent la guàrdia fins que van arribar. I, com a anècdota, no només estàvem els periodistes fent guàrdia, sinó que hi havia tot de gent de la zona, no?, de ciutadans, que s'esperaven només per cridar-los assassinos i altres insults que millor no repetir aquí. I també dir l'esgarrifança que va suposar veure aquests personatges, no? Recordo Picatoste passar ràpid amb el cap mirant al terra. Recordo Brito aixecar la vista, mirar-nos. Sembla molt pel·liculero, eh? Però mirada buida, o sigui, era un tauró, i somrient. I això, jo estava esgarrifadíssima. I així, com a perfil de tancament, no?, d'aquesta història.
De fet, un perfil de tancament que haurem d'acabar-ho ja, perquè és que no ens cap més temps. Li agraïm moltíssim al senyor Domènech també que ens hagi atès per telèfon, que s'ha també esperat fins que l'hem pogut saludar. Manel Soler, gràcies per venir.
Gràcies.
Magda, moltíssimes gràcies. Corregim, corresponsal d'Europa Pressa de l'Avui, no li volem prendre la feina a la Miri Bella, el corresponsal de Catalunya Ràdio, per llavors. Moltíssimes gràcies, senyor Domènech, per atendre'ns.
Molt bé, adéu-siau, moltes gràcies a vostès.
Donem la nota, que és que si no, no ens hi cabrà. Avui la major de la ràdio fa que haguem d'acabar abans d'hora. Fins ara.